són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fish, un nou concepte de restaurant. El centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139. 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard. Benvinguts a aquesta edició del programa Debat a bat. Avui us oferirem una entrevista a la Montse Claveria, que ens oferirà el seu testimoni de vida creient. Us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda pels propers dies. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Recepció del bisbe Salvador als sacerdots majors de 75 anys. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va oferir el passat 19 de desembre la tradicional recepció de Nadal als sacerdots i religiosos de la diòcesi que són majors de 75 anys. L'acte va començar amb la lectura del passatge bíblic del naixement de Jesús. A continuació, el vicari del clergat de la diòcesi, mossèn Jaume Pedrós, va destacar que això és un tribut per tants anys de vida al servei de l'Església. Per la seva banda, el bisbe Salvador va agrair als capellans majors de 75 anys les oracions que feu pel bisbe. Va afegir que fem aquesta celebració per donar-nos ànims i dir-li al Senyor que volem servir-lo fins que ens cridi a la seva glòria. A més, el bisbe va recordar que tenim com a projecte recollir propostes per traçar un pla. En aquest sentit, va demanar oracions i pregàries per ser testimonis fidels del nostre Senyor a la societat. A continuació, el bisbe Salvador va entregar un obsequi als sacerdots majors de 75 anys. També va recordar els 4 sacerdots de la diòcesi que han traspassat recentment. Després, el bisbe emèrit de Lleida, Joan Piris, també present a l'acte, va explicar que som grans, però no vells, perquè tenim il·lusió i projecte. Per acabar, va destacar que vosaltres sou la meva família. La recepció va acabar amb un refrigeri. L'alcalde Pueyo obre el cicle de Nadal de l'agrupació lardenca de pessebristes. El Nadal és un espai per als sentiments, per a la fusió familiar i per a la imaginació dels infants. I aquest continua sent un objectiu respectable i entranyable humà que no hauríem de permetre que quedés colgat pels maldecaps de la situació actual ni per l'escepticisme de consum. Va destacar l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, durant la seva lectura del pregó, que va donar inici al tradicional cicle de Nadal que organitza cada any l'agrupació lardenca de pessebristes. El paent cap va realitzar una glossa molt personal, on hi van ser presents els seus records nadalencs d'infantesa. El president de l'agrupació lardenca de pessebristes, Jordi Corcó, va agrair tots els que ajudeu a fer present la vella tradició de Nadal, també va recordar que el pessebre i el pessebrisme és tradició i art al mateix temps. Per la seva banda, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va recordar que el Nadal és temps de família i va instar tots els presents a mantenir l'alegria i l'esperança a totes les llars de la ciutat. La sessió va finalitzar amb l'estrena de la Nadala, Pastorets de Betlem, amb lletra de Teresa Rebull i Nogués i música de Josep Maria Ferrer, a càrrec de la Coral L'Olivera de Castelldans. Calendari de diàlegs prematrimonials per l'any 2020. La Delegació Diocesana de Família i Vida del Bisbat de Lleida ha donat a conèixer el calendari dels diàlegs prematrimonials per l'any 2020. Els diàlegs prematrimonials són una oportunitat adreçada als nuvis per tal d'aprofundir en la seva relació i contribuir al mateix temps a una preparació millor del matrimoni i del seu sagrament. En els diàlegs prematrimonials s'utilitza el tracte personal, el diàleg de les parelles entre elles mateixes i amb els casats sobre temes com la psicologia de la parella, l'amor, la sexualitat, els fills, l'obertura social de la parella, la fe i el sagrament del matrimoni. Aquests temes es tracten en sessions de 2 hores al llarg de 5 sessions consecutives en grups de diverses parelles. La inscripció als diàlegs prematrimonials es pot fer els dimarts de 6 a 8 de la tarda al Bisbat de Lleida, carrer del Bisbe número 1. També us podeu informar cada dia de la setmana entre les 6 i les 10 al 628-164-870. També es fan cursets i convivències a Joneda i Torres de Segre. Podeu veure la informació a la pàgina web del Bisbat de Lleida. Nomenaments. Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, ha nomenat el pare Dinís Mario Adriano, capellà del Centre Penitenciari de Lleida, amb data 1 de desembre del 2019.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya la Montse Claveria, una persona amb una trajectòria professional lligada a l'ensenyament, vinculada a la revisió de vida i en diferents projectes solidaris. Benvinguda al programa, Montse.
Hola.
Gràcies per acceptar la invitació. Tu portes una vida de persona creient i compromesa, però això té un origen, no?
Sí, clar, evidentment. L'origen és néixer en una família creient, des de fa molts anys, i evidentment va ser la llavor, no?, de tota la meva vida i la meva relació amb Déu. Sí, sí.
Però sempre hi ha algun moment especial, no?
Sí, jo crec que tothom tenim mil coses, no?, i en vides llargues hi ha mil i un moments, però en el meu cas, jo puc compartir-te que ja una persona gran, adulta ja, jove però adulta, el testimoni de persones que vivien la fe des de la joia, des del compromís, des de l'alegria, em va sobtar molt, perquè jo fins aquell moment potser el vivia més des de els sagraments, l'intentar ser bo...
No havia... Una mica més tradicionalista,
sí, potser... Sí, exacte, sí, 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 sí. Bueno, és el que jo en aquell moment, que te dic fa molts anys, era el que era, i això em va sobtar molt, em va inquietar molt, em va provocar estar en recerca i búsqueda, i descobrir realment el Déu de la vida, el Déu de la joia, el Déu ressuscitat més... I és la base, no?, però més que el Déu sofrent, el Crist sofrent.
Clar, veníem d'una història...
Exacte.
Pues una mica, fins i tot a vegades una mica tremendista per part d'algunes persones.
Bueno, jo recordo encara la missa en llatí, mantellina, 3 hores per combregar... Això és la meva infantesa.
Vale. I llavors aquesta persona que fa referència, de quin moment de la teva vida estem parlant?
No, més gran. Va ser diverses persones, en diversos moments. Jo crec que Déu me va guiar per uns camins que dius, ara et trobes amb aquest, després amb aquella altra cara de l'església de gent, els salesians, després trobar diocesans de parròquia, de vida. Vull dir, bueno, va ser tot un... No va ser una cosa sola, sinó tot un camí, no?, diguem-ho així, i que me conduïa i me motivava a seguir-ho, perquè...
O sigui, que va fer una evolució diferent.
Exacte.
Que te va provocar una evolució,
sí, sí,
diferent.
Sí, 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 un despertar.
I quina diferència hi va haver entre l'abans i el després?
Jo crec que l'abans era més passiu, més de compliment, més de...
Misses, diumenges...
Sí, intentar ser bona, que pues, sempre ser bona.
Sí, que ja te lo sé.
Sí, pues no ho lograva quasi bé mai, sempre tenia... claro, però aquesta altra descoberta del Déu de la joia és el ser conscient o el fer experiència de Déu, no hi ha un pas enrere ja llavors, no? I bueno, t'impulsa i t'acompanya i viu en tu.
Va ser llavors quan te vas començar a posar en projectes en revisió de vida i temes així?
No ben bé. Jo de petita vaig tindre l'exemple de la meva marona, no? Que anava a la presó de dones i sempre havia tingut una inquietud per no sé, per reivindicar justícia, per reivindicar coses socials. Vull dir, no sabia ben bé per què, no? Posteriorment, de quan jo et parlo de l'època que jo vaig descobrir el Crist de la felicitat i de la joia, sí que llavors li va tindre un accent molt més social, però des de la vessant cristiana, no?
O sigui, per tu, el tenir unit el que és el teu dia a dia amb la fe...
Va ser de gran.
Va ser de gran.
Sí, perquè llavors és el que dèiem abans, era més un compliment, un intentar ser bo, però no estava encarnat amb la vida ben bé, no?
O sigui que va ser una cosa com interna, una conversió interior, diguéssim.
Sí, 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 exacte. Jo crec que ho has definit molt bé. Com una conversió interior que em va guiar a Nostre Senyor pues, per diferents temes, diferents vivències, diferents persones que em vaig trobar i que em va portar tota aquesta descoberta de Déu.
Llavors, quan a una persona, com ara tu, li passa això, m'imagino que ho deus notar amb els sentiments que vius, en les emocions.
Exacte. I amb la manera de veure les coses, i amb la manera de viure-les, i amb la manera d'entomar-les, i amb la manera de donar gràcies, i amb tot. Perquè, clar, quan ets més conscient que de Déu i que has pogut fer aquesta experiència d'intimitat amb Déu, no? És un altre color, és una altra cosa. Sí, sí.
És com si, en lloc de ser en dues dimensions, de sobte, agafa volum, agafa espai, agafa temps, agafa tot, no?
Sí, 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 sí. Jo sempre havia pensat, perquè, mira, tots tenim moltes històries en la vida, no?, que a mi m'havia donat... Jo a vegades traia forces, no sabia... Jo mateixa deia, no sé d'on teus forces, no?, per entomar coses que a tots ens passen al llarg de la vida. Coses bones, coses no, molt tristes, coses... Bueno, i jo deia, com te'n surts? Pues era la força de Déu, no? Però no n'era conscient abans, saps? Després sí, clar, era aquesta força interior que et dona, pues, la fe. Sí,
clar, sí. Llavors, el ser conscient de que és Nostre Senyor que t'acompanya... Clar, això és motiu de dir, ostres, no estem sols.
No. I és una joia. I és una joia.
Encara que de vegades no ho sabíem, no?
Sí, 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 exacte. I és una joia i una felicitat i una força, realment. Vull dir, bueno, sempre posar tots en... Jo ara, per exemple, darrerament, aquest últim any, pues he passat una sèrie de temes de salut i tal, i circumstàncies familiars. Pues viure des d'aquest senyor, pues, no sé què vols de mi ara, però bueno, aquí estic, no? I vols que practiqui paciència? Pues paciència. Vols que practiqui humilitat? Pues humilitat, perquè ets dependent. Vull dir, bueno, sempre aquella consciència de Déu te dona força. Jo crec que força. Per mi...
Clar, tu ara ja... Clar, ja estàs jubilada... Uh-huh. I has tingut una vida activa com a mestra, no?
Sí, sí, sí.
Era vocacional?
Crec que sí. Jo era molt feliç fent de mestra. M'ho vaig passar molt bé i vaig ser molt, molt, molt feliç. M'agrada molt els nens i vaig ser molt feliç, realment. Sí, sí. Des de vocació, segurament, no sé, ben bé. Però sí, vaig ser molt feliç fent-ho, que és l'important.
Però fins i tot quan estaves exercint com a mestra... Tu ja et vas comprometre amb certs projectes cristians o moviments o coses, no?
Sí, sí. I des de també el que t'apuntava abans, des del compromís també pel treball a favor dels treballadors, de la justícia social, del... Bueno,
vas estar en algun sindicat?
Sí, sí, en els TES, en el sindicat d'ensenyament. Era un impuls interior, no? Ben bé no tenia... Al principi no tenia ben bé el cognom de o l'impuls conscient de Déu, no? Uh-huh. Però jo estic segura que actuava en mi. Vull dir, després sí, després ja ha set aquest impuls amb molta més intensitat, amb molta més equilibri, diguem-ho així, amb molta més serenor, però molta més intensitat, i era la força de Déu.
Sí, sí. O sigui que encara que no siguin ni moviments cristians ni projectes cristians, Déu té alguna cosa a dir
i
la diu mitjançant...
I tant, mitjançant les persones. Mitjançant la gent. Hi ha molta gent no creient que és molt bona persona i que fa coses molt, molt, molt ben fetes. Mm. Però els que tenim la sort de fer-ho també des de la vessant de Déu, pues imagina't, és molt més intens, és molt més fort, és molt més vida per un mateix, no?
Vull dir, bueno. Sí, al final resulta que se suposa que fas un servei i te donen el regal de, sí, de que sí, estàs sí. rebent, no?
Sí, i a vegades tampoc és tan idíl·lic, no? Que reps tant com dones i... Que sí, exacte. Però jo crec que és una consciència de que nosaltres, molta gent, el que rebem, ho rebem gratuïtament. Perquè jo vaig tindre els pares que vaig tindre, la formació que vaig tindre, perquè jo i una altra persona no? No és meu. I sempre ho dic, no? No és meu i la meva obligació és revertir-ho, tornar-ho, passar-ho, no? Perquè no és realment meu. Se m'ha donat. I llavors és com una consciència i una responsabilitat. Tot i que a vegades és molt gratificant, però tot, no sempre ni en tot moment, però és igual. Vull dir...
Bueno, sempre hi ha moments dolents. Clar. O difícils, potser no, a vegades no són exactament dolents, difícils, no?
Difícils, sí.
No obstant, el do de la fe, el saber-te acompanyat...
Te dona força.
Quan vas passant, el saber que res d'allò cau per cap forat, es perd...
Jo sempre penso que fem el que... Si jo puc fer el que màxim que puc fer jo, penso, senyor, tu ja faràs la resta, perquè jo no puc fer més. No en sé més. No és que potser sí que puc, però no en sé més. Vull dir, ja no dono més de sí. Per tant, aquí està el punt, no? A partir d'allí, confiar que Nostre Senyor ja guiarà els camins dels projectes, de les persones, de tot el que veus involucrat, segons els seus designis, no? Vull dir, bueno...
Després de la teva vida de mestra, així jugant amb els nens, no?
Mm-hmm. Sí, sí. I m'ho vaig passar molt bé. Vaig ser molt, molt feliç, de veritat.
Es veuen els nens al Crist joiós? L'alegria de l'Evangeli es pot veure en la canalla?
Sí, i a vegades... No. M'explico. Jo he conegut nens ara... nens que no tenen les mateixes oportunitats, que no tenen els pares pues, com uns altres, que estan més per ells, o que tenen més medis, o que en saben més, o fan més, o que, no sé, o estimen més, o escolten més. Bueno, doncs pues, depèn, no? Hi havia nens que... Bueno, jo recordo ara mateix una... M'ha vingut al cap, com ho has dit, una nena que va vindre molt senyalada, no?, d'una pallissa que li havien donat i bueno, va ser un cas molt, per mi molt, molt frapant, no? O nens que pues, si demanaves no sé quantes coses a l'escola, que tots ho portaven, pues, hi havia algun nen que no, però no era pel nen, era per la circumstància que vivia, no? Bueno, allò que dèiem, perquè uns sí, els altres no. Per tant, els que sí, hem de procurar que els altres també sigui sí. Mm-hmm.
I ara fa uns anys, quan es va engegar... Ara estic canviant de tema, com pots veure. I el projecte de les llars del seminari. Uh-huh. Tu ja estaves jubilada quan va començar aquest projecte.
Sí.
Te vas ficar de ple, no?
Sí, t'explico. Jo vaig anar... Estava en contacte amb la plataforma Afectats per la Hipoteca i em van invitar a una assemblea i vaig anar... I me vaig impactar. Va haver-hi un abans i un després en moltes coses de la meva vida a partir d'estar en contacte amb aquella gent, només en una assemblea, però que em va marcar, no t'ho pots imaginar. Llavors, quan vaig saber del projecte, vaig demanar ser-hi. Aquell moment que era tan difícil per a les famílies trobar un pis, que hi havia molts desnonaments i tot, jo com havia viscut aquella assemblea, jo vaig trucar, vaig dir, jo vull ser-hi, jo vull estar aquí. Bueno, al principi va ser un estar des de les reunions, des del projecte, des de la social, i més tard se'm va invitar a poder fer una direcció, i bueno, pues, després d'un discerniment vaig dir que sí, i he estat pues, 3 anys de directora de les llars. Amb les famílies, les primeres famílies que van entrar i van sortir de les llars, del seminari.
Quant temps fa que està funcionant el projecte de les llars?
Pues a veure, 3, 4, 5, 5 o 6 anys, 5 anys.
Està ja al 100% de funcionament?
Jo crec que sí. Ara ja mateix hi ha 18 famílies, pel que m'han dit. Sempre és un projecte molt dinàmic, molt, molt canviant, perquè depèn de les famílies, depèn de les històries de cada persona, de cada nen, de cada, bueno, de cada circumstància de les famílies. Però bueno, hi ha un equip molt maco, hi ha un equip molt, molt eficaç i molt eficient. I, bueno,
jo podries crec que... fer... Perquè potser hi ha algun oient que no està al cas de les llars, o potser n'ha sentit a parlar. Podries fer així, amb un minutet, una explicació neta de què va aquest projecte?
Les llars del seminari és un projecte de vivendes socials per famílies que estan passant un mal moment, que si no se'ls dona un cop de mà poden caure en exclusió total, i si se'ls dona un cop de mà poden arrencar. D'acord? I llavors, bueno, pues hi ha una selecció de famílies i se'ls facilita una vivenda amb un preu social en correspondència a el que ells cobren, no? Si treballen o si cobren atur o les seves circumstàncies personals, i des d'allí també es fa un treball molt de valors, de convivència, de compartir, de participar, d'opinar. Bueno, és un espai on és una comunitat que jo crec que és l'única de Lleida, i te diria de molts llocs, que conviuen gent molt diversa, de molt diferents religions, diferent ètnia, diferent formació, però que, bueno, que s'intenta i es aconsegueix, sempre amb alguna dificultat, però que es aconsegueix aquesta convivència.
I, a més, aconseguiu fer tot això amb uns criteris de sostenibilitat,
sí,
molt importants,
sí,
ecològics, sí, sí, i sí, tal, no?
Sí, també. Però, clar, jo et parlava de les persones, no?, que és el que realment importa.
Uh-huh. O sigui que aquest projecte està seguint sent un èxit. Ara mateix que el projecte està en marxa, té necessitats? O sigui, necessita algun tipus d'ajuda per part de la gent?
Sempre es necessita ajuda. Jo ara mateix no estic directament vinculada, eh? Hi ha la Imma, que és la directora aquí ara, però clar, estic en contacte, estic d'allò... al costat d'ells. I sempre es necessita ajuda econòmica, de voluntaris, d'idees, de... Bueno...
I si algú volgués col·laborar, participar... On s'hauria d'adreçar?
Pues a les llars, al telèfon a les llars, al seminari, ho trobareu a la web del bisbat, i bueno, pues hi ha tot un protocol també, no?, d'acollida de voluntaris i bueno...
O sigui, que allà els informaran i ja està.
Exacte, sí, sí.
Bueno, ja estem arribant al final del temps que tenim disponible. Jo no sé si a tu t'agradaria dir alguna cosa més per la gent que ens escolta.
Sí, hi ha una cosa molt important, jo crec, en tot el procés de fer, i és que hi ha un moment intransferible, irrepetible i absolutament íntim i personal amb Déu, no? A part dels sagraments, de la pregària, de comunitària, dels grups de revisió de vida, de pam-pam, de les lectures, de la formació, dels exercicis espirituals, pam-pam-pam-pam, hi ha una cosa imprescindible, que és la meva relació amb Déu, directament. La meva recerca, la meva escolta de Déu, no? És com, bueno, com cuidar aquesta relació, com cuidem les relacions de les persones que ens estimem i que vivim junts, no? Vull dir, i això no t'ho pot donar res més que la teva actitud de recerca i d'escolta de Déu.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, Montse.
Ai, que bé, m'ho he passat molt bé.
Jo també. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
cloenda del cicle de Nadal i lliurament de premis del concurs de pessebres. L'Auditori Enric Granados acollirà el diumenge 12 de gener la cloenda del cicle de Nadal de l'Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. Serà a 11:45 del matí. Cal recordar que durant les festes de Nadal l'agrupació organitza exposicions a la Capella del Peu de Romeu i a la Biblioteca Pública de Lleida. Conferència acompanyant el dol a càrrec d'Anna Maria Agustí. La psicopedagoga Anna Maria Agustí impartirà el dijous 16 de gener una conferència a la sala d'actes de l'IREL en el marc del cicle sobre l'acompanyament que aquest curs organitza aquesta institució. La xerrada serà a 8:15.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La Sagrada Família. Benvolguts diocesans. Jesús naix en el si d'una família. Al començament de l'Evangeli de Sant Mateu podem llegir: Jesús, el Messies, va ser engendrat d'aquesta manera. Maria, la seva mare, estava compromesa en matrimoni amb Josep, i abans de viure junts, ella es troba que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant. Tots venim al món acompanyats de l'esforç i de l'alegria dels nostres pares. I així passa amb el mateix fill de Déu, que es va semblar en tot a nosaltres excepte en el pecat, com diu la carta als Hebreus. És l'afirmació contundent de la nostra fe. Jesucrist és veritable home, i així ho expressa un preciós text del Concili Vaticà II. Fill de Déu, va treballar en mans d'home, pensar amb enteniment humà, actuar amb voluntat humana, estimar amb l'home, amb cor d'home. El mateix podem dir de la família de Jesús. És humana com la nostra. Les característiques de cadascun dels tres personatges que la conformen, afegint-li l'adjectiu de sagrada, estan descrits en l'Evangeli. Molt poques referències a Sant Josep, moltes més a Maria, la Mare de Déu, que acompanya Jesucrist des del dia que naix fins a la mort, fins a la creu. Acompanya després també en Pentecosta els apòstols quan comencen a predicar el misteri i el magisteri del seu fill. La Sagrada Família és objecte de la nostra veneració. El tercer personatge de la Sagrada Família és Jesucrist. Tot està basat en ell. Així ho diuen els apòstols, en les seves cartes i en les seves predicacions. No entendríem res sense comptar en Jesucrist. I a les tres figures de la família, acudint demanant protecció, contemplem la seva santa relació en l'amor d'esposos i paternofilial, i la tenim com a model d'actuació en el si de totes les famílies de la Terra. No ens conformem sols en la contemplació. Es volem comprometre a treballar de forma incansable per totes les famílies del món, per aquelles que més pateixen i per la nostra família. Tratem sempre de donar més que de voler rebre. Cada any hi ha un lema per aquesta jornada. Enguany és la família, escola i camí de santetat. S'ha publicat un missatge dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola que vol i demana que tots construïm eixa santitat dins de la família per al servei de la societat i del món. Acaba en una pregària demanant-li a Jesús, Maria i Josep que cuide de la nostra família. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que n'hagueu gaudit molt. Us convidem a fixar-vos en aquest seguiment del Crist joiós del que ens parlava la Montse Claveria. Que tingueu una bona setmana.